Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell ha tancat l'any amb 900 ciutadans menys a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya. Per al secretari tècnic de la patronal CIESC, Josep Vilà, l'evolució de l'ocupació és positiva i diu que és mèrit de tothom.
Són positives perquè marquen una tendència d'anar reduint l'atur. I això sempre és positiu. A nivell laboral, a nivell econòmic, a nivell social, és bo. Penso que és una mica mèrit de tots, de que s'hi han dedicat esforços a nivell d'empreses, d'organitzacions, de sindicats, d'administracions, que s'estan fent moltes accions també per ajudar amb això, no? O sigui que en general és positiu.
La reducció dels índexs d'atur en els darrers 12 mesos, però també amaga aspectes negatius. Malgrat que els contractes signats han anat a l'alça, la gran majoria són molt precaris pel seu caràcter temporal. A més, els parats de llarga durada continuen tenint moltes dificultats per retornar al mercat laboral. En parla des de l'UGT, Jesús Rodríguez.
S'estan cronificant el tema de la precarietat i la pobresa, i això és una cosa que suposo que compartim tots. No pot ser que anem a una sèrie de dades que visualment precaritza al món laboral el tema de la pobresa, perquè continuem tenint una sèrie de treballadors a tot àmbit laboral que els sous no arriben a final de mes, i això és preocupant.
És la radiografia que els agents socials i econòmics han fet avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Titulars.
L'onada de petits somriures es converteix en un tsunami. Per què? Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els responsables de la iniciativa solidària actuaran en altres àrees de l'Hospital de Sabadell, on també es treballa amb nens. Roger Sales ha explicat per què han decidit ampliar el projecte.
Fins al 2020 no podrem començar a fer aquesta obra, El que hem pensat és això que deia l'Aleix, no? Doncs anar intervenint en aquests altres espais amb una intervenció menor, no una reforma tan gran com pot suposar una planta, però així també donàvem com resposta, no? I els donants que tenim fins ara, doncs, podíem veure ja resultats, no? de les seves donacions.
L'onada de petits somriures preveu una inversió de 400.000 euros. Fins al moment se n'han recollit 153.000 a partir de donacions solidàries.
Tres alpinistes vallesans moren en una llau al Perú.
Els excursionistes, dos de Sant Cugat i un altre de Cerdanyola, van morir quan un despreniment de gel els va sorprendre mentre feien el descens del pic Nevado Mateo als Andes peruans. Hi ha una quarta víctima mortal, el guia peruà que els acompanyava, mentre que un cinquè excursionista que va avisar de l'accident se n'ha salvat. Ara es troba ingressat a un hospital del país sud-americà.
Aleix Coc es perd el que resta de temporada. Les primeres exploracions mèdiques al genoll esquerre del defensa del Sabadell apunten cap a la temuda tríada.
És a dir, que té afectats dos lligaments i el menisc, amb la qual cosa haurà de passar pel quiròfan, tot a l'espera d'una última ressonància que confirmi els mals presagis. Mentrestant, el centre d'esports ja rastreja el mercat en busca de recanvi. Ampliarem la informació a partir de les 2 dins del programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Avui de la mà de la Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Continuem parlant d'un ambient realment fred a bona part de Catalunya, sobretot a les comarques més interiors. Encara, fins i tot en alguns sectors, mantenim temperatures negatives i, si no, rondant els 0 graus. I en punts costaners, les temperatures estan rondant aquests 9 i 10 graus. Un ambient força fred és el que hem tingut aquestes primeres hores del matí, durant el matí, i a poc a poc la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes properes hores. Tot i això, s'esperen valors màxims, temperatures màximes més baixes que les d'ahir. En general, el cel també ha quedat asserenat durant bona part de la jornada, així es mantindrà. Tot i això, tenim algunes boires que els hi costarà de trencar-se, passaran a ser boires altes, i on sí que també s'espera que el cel es mantingui tapat i que vagin arribant núvols és cap a la zona del Pirineu. De fet, també ha de haver el cel força tapat cap a l'extrem més nord del Pirineu, i aquí també s'hi esperen nevades durant la segona meitat del dia. També és en aquesta zona, i especialment cap a les cotes més altes del Pirineu, on el vent del nord ha d'anar guanyant força. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic, li preguntem a la Cristina Adrián, que ens informa des del Transmet. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Cristina. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit rodat, ara mateix us hem de destacar algunes incidències a la carretera BB-3008 a Fonollosa en direcció a Aguilar de Segarra, que s'ha reobert finalment després doncs, que s'hagi produït una incidència aquest matí. També us hem de dir que s'ha normalitzat l'autovia A2, el trànsit a Òdena en direcció a Lleida. En aquest punt s'havia hagut de tallar un carril per fer tasques de neteja a la via després que un camió hagi perdut la càrrega. I també s'ha normalitzat la circulació a la ronda de dalt entre Horta i Vallcarca en direcció Nus del Llobregat. S'havia hagut de tallar un carril a conseqüència d'un accident en aquest punt.
La notícia del dia.
Sindicats majoritaris i la patronal CIESC han valorat els últims resultats de l'atur a la comarca, posant l'accent en no abaixar la guàrdia malgrat que les xifres siguin positives. 900 persones han recuperat la feina durant el 2018 a Sabadell, però no s'han d'oblidar detalls com ara l'augment de la precarietat i la temporalitat, així com els problemes per accedir a un lloc de feina que tenen els joves, les dones i també els majors de 45 anys.
Tot i que, a simple vista, les dades de l'atur publicades els últims dies donen peu a l'optimisme, també és cert que poden amagar diversos factors que sindicats, empreses i administració han de tenir en compte. Per exemple, la precarietat laboral que s'amaga darrere de la reducció del nombre de persones desocupades. També la temporalitat, com ha recordat el programa Al Matí, Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental.
Podem dir que en l'últim període, sobretot en l'últim bimestre o trimestre de l'any 2018, es genera una ocupació que és estacional, però que és molt temporal, molt a temps parcial, i que a més recau en joves i en dones. I si ens parem amb el tema de dones, és on anida més la precarietat, on té més el temps parcial involuntari, i no n'hi ha una bretxa de gènere importantíssima al nostre país.
El secretari d'Organització de la UGT a la comarca, Jesús Rodríguez, també ha parlat de les persones desocupades, unes 12.500 a Sabadell. D'aquestes, només el 57% reben prestació i la meitat d'aquestes reben 430 euros mensuals, una situació que es concentra a partir dels 45 anys.
Majors de 45 anys estan suportant més del 50% de l'atur. I això s'ha de comentar i s'ha de fer a través de pactes a la patronal i pactes en el govern, fer algun acord per mirar de fer possible que la incorporació al món industrial d'aquest major de 45 anys. Hem de pensar que són un actiu molt important a la ciutadania, són la gent que té més experiència.
Com a possibles solucions als problemes que es mantenen, tots tres actors consideren que el pacte per la reindustrialització de la comarca és un factor que pot ser determinant. Josep Vilà, secretari tècnic del CIESC.
Si acabem aconseguint mesures de les que estem apuntant, amb formació, amb ocupació activa, etc, fins i tot amb explicar més les vocacions industrials, arribar més al tema de formació de l'AFP dual, d'explicar més en aquests nanos de l'AFP el que és una indústria, que la visitin, que toquin màquina, que sàpiguen tot això exactament cap on va aquest món tan transformat i tan digitalitzat, això per nosaltres és el context bàsic per crear llavors ocupació.
Entre altres propostes, també demanen que retiri la reforma laboral que va aprovar el Partit Popular i que es potenciïn les energies renovables, el comerç de proximitat i l'economia circular.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El programa de formació artística als barris incrementa el nombre de participants en un 70% respecte dels anys anteriors. En total són 650 els infants que es beneficien dels cursos gratuïts impulsats des de l'Ajuntament de Sabadell. En aquests cursos, els nens i nenes poden realitzar classes de guitarra, coral, teatre i també aprenen a tocar instruments amb músics professionals de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Helena Moliste, molt bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Sabadell, juntament amb entitats de les ciutats, fa dos anys ja que impulsen cursos gratuïts en diferents disciplines artístiques per totes aquelles famílies que no es puguin permetre pagar una activitat extraescolar pels seus fills. Aquest curs 2018-2019 són més de 600 els alumnes que es beneficien d'aquests cursos. Joan Berlanga, primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, assegura que les activitats artístiques redueixen les desigualtats educatives entre els infants que parteixen de contextos socials i econòmics diferents.
Els estudis apunten que la formació extraescolar i en l'àmbit artístic són elements que ajuden posteriorment a l'èxit escolar. No? En aquest sentit, doncs, estem fent un esforç per fer arribar activitats de teatre, de cant coral, de música, a diferents escoles de la ciutat.
Dins d'aquestes classes, un dels projectes més destacats és l'anomenat Acordant, on músics professionals de l'OCB ensenyen als infants a tocar instruments de corda. Però aquest no és l'únic curs que s'imparteix.
Hi ha altres escoles que estem fent, 12 escoles que a l'hora de menjador fem teatre i coral, en les quals doncs, aprofiten una estona del descans del migdia doncs, per fer aquesta activitat lúdica. També estem fent classes de guitarra amb professors del conservatori, amb algunes escoles que ho han demanat, com el Calvet Estrella o l'escola Sant Julià, en la qual els professors doncs, de l'Escola Municipal de Música fan una part del seu horari en escoles públiques. No? I tot això es fa amb uns bancs d'instruments públics que hem comprat des de l'Ajuntament i es fa de manera gratuïta.
Berlanga també ha volgut remarcar que Sabadell és una ciutat pionera en oferir un programa tan ampli d'activitats artístiques de manera gratuïta.
I a cavall entre la solidaritat i la salut, us expliquem que el projecte Una onada de petits somriures amplia les àrees del taulí on intervindrà per fer-les més agradables per als infants. El retard de les obres d'ampliació de les urgències de l'Hospital Sabadellenc ha alterat també els calendaris de la remodelació de la planta de pediatria, ajornant les obres fins al 2020. Per això, els impulsors d'Una onada de petits somriures han decidit dedicar el 2019 a humanitzar altres espais pediàtrics d'aquest centre. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El projecte original preveia una inversió de 400.000 euros per remodelar i adaptar per als més petits la planta de pediatria. Ara s'opta per actuar també en altres espais mentre no arriben aquestes obres. N'ha parlat Aleix Riu, un dels responsables d'Una onada de petits somriures, en declaracions al programa Al Matí.
Per nosaltres poder fer accions a les plantes d'hospitalització necessitem tenir més capacitat on derivar l'activitat i les necessitats de l'hospital. Aleshores, el fet de que d'aquest endarreriment que malauradament hem patit fa que la renovació de la planta de pediatria, que també es vol passar a la zona de la quarta planta, passar a la quarta a la segona, clar, tot és una operació que per fer-ho bé i com és necessari per les necessitats de l'hospital s'ha hagut d'endarrerir per aquest motiu.
Tot i l'ampliació de les intervencions, el projecte mantindrà el pressupost original. Roger Sales, un altre dels responsables de la iniciativa, assegura que amb molt pocs recursos es pot obtenir un molt bon resultat.
Consultes i hospital de dia, per exemple, són espais que són relativament nous, i llavors l'actuació que podem fer és més senzilla en el sentit que podem transformar-los directament en vinils, en objectes,
decoració
amb la temàtica aquesta que hem escollit, no? El cas de consulta és un vaixell, i a l'hospital de dia era com una cova submarina,
sí.
Que, bueno, que hi ha, pues, això, no? Hi ha el mateix amb decoració amb vinil i algun objecte, no? Però que són espais que és més fàcil saber com actuar. Urgències és una miqueta més complicat, i la sala de recuperació del CQA també més o menys, jo crec
que era la illa.
Tot plegat arriba després que ja hagin culminat altres operacions incloses en el projecte, com la incorporació d'un cotxe elèctric per als nens que han d'entrar a quiròfan i la creació d'una entrada al CDIAP que simula un submarí. La campanya de micromecenatge per finançar aquest projecte encara està oberta. En el primer any i mig en marxa s'han aconseguit 135.000 euros dels 400.000 necessaris per fer-la realitat.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Sabadell ja ha instal·lat el primer parc de street workout i calistènia. Aquesta disciplina, que es practica de forma individual i a l'aire lliure amb uns circuits de barres i cordes, ja té una trentena de seguidors a la ciutat que s'han agrupat com a associació. De fet, la iniciativa de crear el primer parc de street workout va sortir d'aquest grup i s'ha fet a través de la plataforma change.org. Àlex Grell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Aquesta tècnica d'entrenament consisteix en fer exercicis amb el pes del teu propi cos i es combina amb l'street workout, que és la nomenclatura nord-americana per fer exercici gimnàstic al carrer amb elements urbans. Daniel Alcubilla, membre de l'associació sabadellenca de street workout i calistènia, s'ha mostrat content per la col·locació del primer parc per practicar. Són declaracions al matí de Ràdio Sabadell.
Aquest és el primer parc que s'ha fet, vale? I està sent una miqueta un laboratori, no? Per veure quines necessitats tenim nosaltres, els practicants, no? Posar-ho en comú amb l'empresa que ho fa, no? I hi ha un feedback amb aquesta empresa, vale? Llavors, potser una d'aquestes coses que encara caldria seria posar, doncs, això, no? Per algú que arriba i no hi ha ningú, doncs, que pugui començar a practicar alguns exercicis bàsics, que hi hagi una tauleta i que ho posi, no? Potser aquesta seria una de les coses que caldria posar-hi.
L'associació de Street Workout i Calistènia Sabadell va néixer de la iniciativa d'un grup de persones que van començar amb aquest esport el 2015. Després de 2 anys i a punt de desaparèixer, al final van aconseguir que l'Ajuntament col·loqués el parc urbà que s'ha construït finalment al Parc Catalunya. Alcubilla creu que aquest espai, però, és només un primer pas.
Aquest parc, vale, s'ha fet també per una empresa d'aquí de Sabadell, que això és molt important, no? És a dir, nosaltres promovíem aquest esport primer, per la gent de Sabadell, perquè cal, no?, un esport que té cost zero, que pot atreure els joves, que en comptes d'estar fent qualsevol cosa a una plaça, poden estar allà fent esport. Tothom sap que la pràctica de l'esport va acompanyada d'un rendiment educatiu positiu, no?, sempre van agafats de la mà.
Aquest parc de Cicaut i Calistènia l'ha construït l'empresa sabadellenca Main.
I l'Associació Cultural de Can Feu es planteja recuperar els jardins romàntics del castell del barri, així com també la capella i la muralla del mateix edifici. Aquest és un dels projectes finalistes del programa Construint Ciutat 2019, el procés participatiu de l'Ajuntament de Sabadell, amb el qual es vol donar veu i finançament a diferents projectes impulsats des de les entitats de la ciutat.
El castell de Can Feu és un dels racons més històrics d'aquesta ciutat que des de fa anys està en desús. Ja fa temps, però, que entitats del barri volen donar-li una segona vida restaurant tant la torre com també els jardins. Ara l'Associació Cultural del Barri es planteja, a través del programa Construint Ciutat, restaurar els jardins romàntics del castell, però també dur-hi a terme tot un treball de documentació. Aleix González és president de l'entitat.
És un treball sobre els jardins amb tota la documentació fefaent i real del que havia sigut aquell jardí, un espai de més de 1.000 metres quadrats, amb totes les plantes i arbres que hi havia hagut.
Aquest projecte, però, també es centraria en recuperar la capella i la muralla del mateix castell.
No només es vol restaurar la part botànica del jardí, sinó que també hi ha partides per la restauració de la capella barroca del 1704 i també part de la muralla del 1800.
Ara els sabadellencs tenen temps fins al 21 de gener per votar el projecte que vulguin que es faci realitat a través del portal web de l'Ajuntament. Els projectes guanyadors comptaran amb un finançament d'uns 100.000 euros.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
És una de les notícies de les últimes hores. Dia de dol oficial a Sant Cugat i Cerdanyola per la mort de 3 excursionistes d'aquests municipis en una muntanya del Perú. Els 3 joves de 26 anys van morir arrossegats durant 200 metres per una allau de neu per la qual es van veure sorpresos. Hi ha una quarta víctima mortal al guia dels muntanyers, un home peruà. Amb ells hi havia un 5è excursionista que va aconseguir escapar del despreniment.
El grup d'alpinistes estava baixant del pic Nevado Mateo de 5.000 metres d'alçada quan un despreniment de gel els va agafar per sorpresa. L'únic supervivent, un 5è muntanyer, va ser qui va donar la veu d'alerta de l'accident per tal que els equips de rescat poguessin desplaçar-se fins la zona de l'allau. Les 3 víctimes eren vallesanes, 2 veïns de Sant Cugat i un altre de Cerdanyola. Els 2 municipis han decretat avui dia de dol oficial i les banderes dels ajuntaments d'aquestes poblacions onegen a mig pal durant tot el dia. A més, s'han fet 5 minuts de silenci tant a Sant Cugat com a Cerdanyola en memòria dels 3 joves morts als Andes peruans. Les autoritats del Perú ja s'haurien posat en contacte amb les famílies de les 3 víctimes mortals per tal d'iniciar els tràmits per repatriar els cadàvers. Pel que fa al supervivent, va ser evacuat a una clínica a Huaraz, tot i que no ha transcendit res sobre quin és el seu estat de salut.
Afegir Llegim més notícies en format més breu. Localitzat el menor sabadellenc de 14 anys desaparegut des de l'1 de gener.
Els Mossos d'Esquadra han informat de la seva localització en una piulada a Twitter. Els agents han trobat el Jesús, veí dels Marinals, aquesta matinada a Barcelona. Ahir mateix la policia catalana havia fet una crida a través de la mateixa xarxa social per mirar de localitzar l'adolescent gràcies a una detallada descripció de la roba que portava el dia de la seva desaparició.
La policia municipal ha detingut un home de 29 anys per atemptar contra un agent de l'autoritat.
L'individu ha volgut agredir els agents després que els policies l'hagin intentat identificar aquesta matinada al carrer Pérez Moya a la Creu de Barberà.
Mirna Lacambra, guanyadora d'un dels Premis Òpera 21 que atorga per primera vegada l'Associació de Teatres, Festivals i Temporades d'Òpera d'Espanya.
La fundadora i presidenta actual dels Amics de l'Òpera de Sabadell ha estat distingida per la seva tasca al capdavant de l'associació com a projecte de desenvolupament de l'activitat operística. A més de Mirna Lacambra, l'entitat també ha reconegut amb aquests guardons Guillermo García Calvo per la direcció de Siegfried a l'Òpera d'Oviedo, el director Calixto Vieito per Die Soldaten al Teatre Real i la soprano Mariela Devia per la interpretació de Lucrezia Borgia. Tanmateix, l'associació ha atorgat el Premi Honorífic al tenor Josep Carreras. El lliurament de les distincions es farà el pròxim 21 de març al Gran Teatre del Liceu.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat a falta de 7 minuts per arribar al punt de les 2. Comencem per l'última aprovació per part del Consell Executiu. El govern ha aprovat avui la recuperació de les 4 primeres normes suspeses pel Tribunal Constitucional, impulsant una única llei.
Sí, és l'anomenada llei Òmnibus, que inclou alternatives legals a les 4 disposicions anul·lades o suspeses pel Tribunal Espanyol. Les lleis que el govern vol recuperar són la d'igualtat efectiva de dones i homes, la llei del canvi climàtic, la llei de les associacions de consumidors de cànnabis i la llei de l'Agència Catalana de Protecció Social. En les pròximes setmanes s'iniciarà la tramitació d'altres normes impugnades, suspeses i anul·lades. Així ho ha anunciat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, a la roda de premsa posterior al primer Consell Executiu de l'any.
A El Consell de Ministres donarà llum verda divendres al projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per poder iniciar el tràmit parlamentari.
Pedro Sánchez ho ha avançat en una entrevista a EFE en la qual ha detallat que els comptes estaran carregats de sentit comú i de valors socials. Els pressupostos, però, no tenen els suports suficients encara per prosperar, ja que els partits catalans no pensen votar-hi a favor si no hi ha cap proposta política per a Catalunya. Tot i això, Sánchez es mostra disposat a pactar-hi de la mateixa manera que ho podria fer amb PP i Ciutadans.
Tenemos que ser conscientes de que el artículo 155 no resuelve la crisis política en Cataluña. Aquellos que hablan del 155 y que abogan por un 155 perpetuo, lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña. Y nosotros queremos resolver la crisis en Cataluña.
Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ha refermat el no als comptes de l'Estat i en condiciona el suport a una taula de negociació i a la fi, diu, de la repressió.
Ens han de dir si aquesta estabilitat servirà per solucionar els dos problemes que nosaltres creiem que tenim més urgents a resoldre, que és treure la causa de la independència dels tribunals i situar-la en una taula de negociació política i, en segon lloc, acabar amb la repressió. Per tant, ens han de dir si l'estabilitat que demana és per resoldre aquestes qüestions o no.
Són declaracions a RAC1.
I la ràdio del grup Godó també ha parlat amb l'exconsellera Dolors Bassa, que ha demanat al PDeCAT i Esquerra que no deixin caure el govern socialista.
Bassa, en presó preventiva des de fa un any, ha reclamat un gest per facilitar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. També ha dit que no afirmaria un no rotund als pressupostos i que l'alternativa d'un govern amb Partit Popular, Ciutadans i Vox seria molt pitjor.
La defensa dels càrrecs del govern Puigdemont demana la nul·litat de la causa de l'1 d'octubre per haver-la atorgat, diuen, ha dit el jutjat número 13 de Barcelona.
L'advocat d'alguns dels 40 investigats pel jutjat d'instrucció 13, Ramon Seto, presentarà avui un recurs a la degana dels jutjats de Barcelona perquè anul·li l'acte de repartiment del cas. Seto considera que es va fer a dit perquè li toqués al jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, mort el mes de novembre passat. L'advocat n'ha parlat als matins de TV3.
Jo sé que estem lluitant contra un gegant, però evidentment la vulneració de drets fonamentals, la vulneració dels drets humans no admet reserves, i si l'acte és nul i podem demostrar que és nul, doncs és evident que s'haurà de dictar resolució de nul·litat.
Recordem que la investigació d'aquest jutjat ha alimentat també la causa del Tribunal Suprem contra els líders independentistes empresonats.
Rodrigo Rato ha comparegut avui a l'Audiència Nacional per la possible estafa en la sortida de borsa de Bankia quan ell n'era el president.
La Fiscalia Anticorrupció acusa Rato i una trentena més d'exdirectius d'haver amagat conscientment la situació real dels comptes del banc per atraure inversors just abans de l'estrena a borsa. La resta d'acusacions hi afegeixen el delicte de falsedat comptable. L'exvicepresident del govern sortirà de la presó de Soto del Real, on es troba inter pel cas de les targetes Black, per assistir a aquest judici.
La contraportada.
Encarem ja la recta final del Notícies Migdia. 14.000 euros. Aquesta és la xifra que ha recaptat la Fundació Privada Atendis en la setena edició de la seva panera solidària. En total s'han dispensat 6.000 butlletes tant en comerços com per internet. Tot i que l'entitat del tercer sector valora positivament aquesta xifra, molt similar també a la de l'edició anterior, queda molt lluny de la fita de 25.000 euros i 10.000 butlletes venudes que s'havien fixat, Karen.
No haver complert l'objectiu fixat no és impediment pels responsables d'Atendis. El sostre de 25.000 euros recaptats es mantindrà de cara a la següent edició i confien en poder-lo assumir tard o d'hora. En tot cas, des de l'entitat insisteixen que tots els diners recaptats en aquestes 7 edicions han estat com caiguts del cel. Ho ha destacat a Ràdio Sabadell la responsable de comunicació de l'entitat, Núria Virgili.
És un èxit rotund. Són 80.000 euros que, si no fos per aquest projecte que va sortir del no-res, no tindríem. Són 80.000 euros amb els quals, per exemple, aquest any el centre L'Aplec, que és el centre de dia, no hauria pogut, per exemple, comprar tots els instruments musicals que fan servir en el taller de música o els nois d'Aral. No haguéssim pogut anar ni al Tibidabo, ni haguéssim pogut anar al teatre, o no haguéssim pogut participar de totes les activitats d'aigua que aquest any, per exemple, han fet a la bassa de Sant Oleguer, o els nois de Bauman no haguéssim pogut tenir un coixí extra confort que es diu Therapy Chair, que, per exemple, val més de 3.000 euros.
Un altre element que complau els responsables de Tendis és que la guanyadora de la panera solidària d'aquest any ha estat la Margarita, col·laboradora habitual de l'entitat.
La Margarita col·labora des de, que jo recordo com a mínim, des que vam fer la primera edició de la Tendis Gresca, de la Gran Cagada, que aquest any, a més, serà el 5 de maig i ja tenim data el 5 de maig i ja és la 8a edició en el cas de la Gran Cagada. Ella ja és participant cada any tant de la Tendis Gresca com de la panera, és a dir, que és una persona que col·labora sempre en els nostres projectes, per tant, per nosaltres és una doble alegria que aquesta persona hagi pogut guanyar al final.
Els diners recaptats a través de la panera solidària repartiran de forma equitativa entre els 4 centres de Tendis. Cada un dels equipaments decidirà a què els destinarà.
Nosaltres marxem. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 8 de gener que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar tots els continguts al portal de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva i tots els detalls de la lesió de l'Aleix Coc, jugador del Centre d'Esports. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.